Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, la primera, us hem parlat de la grip. El nombre de contagis s'ha disparat un 66% els últims 7 dies. Però el govern descarta imposar mesures extraordinàries, com ara, per exemple, l'obligatorietat de la mascareta en centres mèdics. També us hem explicat que ha mort Jean-Marie Le Pen, històric líder de l'extrema dreta francesa, fundador del Front Nacional, rebatejat ara per la seva filla Marine Le Pen com a reagrupament nacional. Una notícia que hem tingut el mateix dia que França recorda l'atemptat contra la seu de la revista satírica Charlie Hebdo, tal dia com avui de l'any 2015, per tant fa exactament 10 anys, i que va ser l'inici d'un any negre pel que fa al terrorisme islamista a França. I hem estat pendents també del Tibet, on un terratrèmol de magnitud 6,8 ha provocat de moment un centenar de morts. Ara, a la zona, és de nit i s'espera que les temperatures caiguin fins a arribar als 18 graus sota zero. Per tant, la por és que el nombre de morts creixi exponencialment demà al matí. Tot això us ho hem explicat a primera hora, però ara a la segona, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern de Salvador Illa hauria d'indemnitzar amb un màxim de 50 milions d'euros els promotors del macrocasino del Hard Rock si s'aturés el projecte, ho diu un informe jurídic del Gabinet Jurídic de la Generalitat encarregat per l'anterior executiu de Pere Aragonès i que avui ha publicat el diari El País. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
El govern del PSC és partidari de continuar tramitant el projecte, tot i que, si no hi ha cap sorpresa, el ple del Parlament aprovarà a finals de mes la llei impulsada pels Comuns i Esquerra que acaba amb els beneficis fiscals del sector del joc. De fet, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha explicat en una entrevista a TV3 que ja han comunicat els canvis als promotors del Hard Rock i que per ara no es fan enrere amb el projecte. Per tant, pel govern no és el moment de parlar de possibles indemnitzacions.
Ens hem reunit amb els inversors, ells de moment no ens han dit que aturin aquesta proposta, aquest projecte d'inversió, i per tant nosaltres de moment doncs continuem amb el camí, complint els acords.
El Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la llei per acabar amb els beneficis fiscals dels casinos que van aprovar el 2014 el govern d'Artur Mas i el PSC.
Parlem encara del govern perquè la Generalitat i les Cambres de Comerç de Tarragona i l'Ebre volen crear un pla d'impuls per l'aeroport de Reus. D'una banda, s'intenta convèncer Vueling perquè porti més vols a la ciutat i també es vol captar vols de càrrega per augmentar l'activitat de les instal·lacions a l'hivern. Anem ara cap a Tarragona, Manel Sastre.
Pel secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, Reus té potencial per créixer com a conseqüència del desviament de vols de baix cost que l'aeroport de Barcelona ja no podrà assumir. Al mateix temps, s'estan mantenint converses amb la companyia Vueling perquè ampliï destinació.
I estem parlant, eh? Però per Vueling, el cas de Reus és un cas extraordinari. Vueling no vol diguem, aeroports que no siguin de capitals, i per tant, el cas de Reus és perquè té, repeteixo, aquest diferencial de Port Aventura. Però nosaltres estem intentant que Vueling ho estudiï si hi ha possibilitat d'algun vol més, diguem, de tipus comercial.
Les cambres de comerç proposen crear un pla estratègic per reactivar els vols de càrrega i els de negocis, com explica el president de la Cambra de Reus, Mario Besora.
No podem tindre un aeroport de primer nivell parat quasi des de novembre a abril. La idea nostra era recuperar el trànsit de mercaderies i intentar potser també portar viatgers de negocis, potser a una o dues destinacions, digue-li Frankfurt o digue-li Londres, perquè tenim ja dintre del territori moltes multinacionals i hem de veure si realment això ho podem fer funcionar, no?
Pel que fa als vols previstos per aquest any, entre les novetats, els nous destins de Jet2 i EasyJet que estrenaran 4 connexions noves amb el Regne Unit i Irlanda.
I un còmic per explicar les dures experiències de joves que estan en risc d'exclusió social i migrants que han acabat arribant a Girona és la proposta d'Indòmita, el segell juvenil d'editorial Raig Verd, que ha publicat Oikia. El que va començar com un exercici per aprendre català s'ha convertit en un relat de superació en format còmic. Ens ho explica la Valèria Obareda.
Són les històries en primera persona de 8 adolescents que van passar pel centre d'acollida Oikia de Girona i que 8 reconeguts il·lustradors han adaptat a còmic. Agustín Comoto explica que per dibuixar-lo va fer un exhaustiu exercici de documentació.
Sobretot dels nens que viuen al carrer a Tànger, a la perifèria de la ciutat, en condicions molt pobres i consumeixen drogues. Allà vaig trobar moltíssimes cares i imatges com per impactar-me, influenciar-me i tractar de crear el personatge, no?
Ell ha il·lustrat la història del Said, un jove masic.
La meva experiència d'arribar aquí a Espanya, exactament a Catalunya, ha sigut molt dura. A més, quan estava a Tànger, perquè vaig passar durant tot el temps al carrer, fent intents a travessar Europa.
Als dibuixos veiem com li agradava estudiar el seu país i com es va amagar durant més d'un dia sota d'un camió doblegat com si fos roba dins d'una motxilla, mentre la policia, amb gossos, intentava trobar-lo. Però ho va aconseguir. Ara treballa a Manresa en una empresa tèxtil i així s'imagina el seu futur.
En una casa, també en un cotxe dels meus somnis, casats i tenint fills, i una vida superdigna i sense dificultats.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtics en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Mònica, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ha superat el Nadal o encara amb ressaca nadalenca?
Una ressaca de nassos.
Què dius, ara? Com pot ser? Què ha passat?
Que és duríssim, això, el Nadal. Duríssim.
Per què?
Duríssim.
Sí?
És una marató absolutament esgotadora.
Bé, una marató o cursa d'obstacles, et diria algú altre.
No, no, a més, a casa fem la Christmas Full Experience. O sigui, és una cosa... No pots estalviar-te res.
És que no t'agrada res, Marcos. Sempre malament tot. Sempre...
Jo és que sóc molt fan del Nadal. O sigui, veure, jo estic de ressaca trista, de que m'ho he passat molt bé.
Podem adoptar,
molt...
Alicia, podem adoptar.
Home, et dic una cosa.
La família ideal.
Les sobretaules nadalenques serien distretes, amb vosaltres dos a taula, perquè, clar, un veu blanc, l'altre negre... i no hi ha manera de posar-vos d'acord. Mònica, tu què? Sí o no? A favor o en contra de Nadal?
A mi m'agrada molt el Nadal, però aquest any ha estat com soft, i per tant, treballant i a tot dràpia. No? Ja. Ahir el meu nebot, després de recollir els regals de Reis, em deia, tieta, és que jo no vull anar a l'escola perquè a mi m'agrada molt el Nadal. Ah. I vaig pensar, està bé, per un nen de 6 anys està estupendo. Però els autònoms no tenim més que anar a treballar, per tant...
Et diré una cosa, els que no som autònoms, jo la setmana passada vaig treballar també, Vull dir que ja entenc que els autònoms
perquè...
treballeu molt, però n'hi ha alguns que no som autònoms i també treballem,
Dono fe que jo que et vaig veure.
Molt bé.
Per tant, no vull pas dir que els autònoms siguem els únics que treballem,
Està bé.
Però vaja, no... De fet, tampoc he parat gaire durant els dies de Nadal, però en tot cas... Diguem-ne que tornem a una dieta normal i a un ritme habitual.
Molt bé. Jo estic al terme mig perquè sempre les inicio amb un punt d'il·lusió, de dir, va, ja arriba el Nadal, i sempre acabo dient, va, sisplau, que s'acabi aquesta tortura ja, que això se m'està fent molt llarg ja, Sí, sí, però vaja. Bé, ara de seguida anem amb els temes del dia, però abans, ja sabeu, el primer tema ens ve des de fora... fora de la tertúlia, però dins de l'estudi, perquè, de tant en tant, l'Empar Moliner ens honora amb la seva presència. Bona tarda.
Un plaer ser amb vosaltres. Bon any, amics.
Igualment, bon any. Tot bé, tu, el Nadal, però...
Mira, dic una cosa, jo estic alineada amb la part femenina d'aquesta tertúlia d'avui. No, amb la Mònica no tant. Perquè jo les llumetes penso que les deixaré fins a Sant Joan.
Molt bé.
Ara mateix.
Perfecte.
M'encanta el Nadal. No sé què trobeu d'aquelarre. Jo menjo així molt sovint. De fet, per mi l'escudella és un dia molt light.
Bé.
És a dir, és un dia que dius escudella i cardolla, no és la pitjor cosa que m'he menjat aquesta setmana.
Molt bé, perquè com a titular ja em sembla ser fantàstic, L'escudella i cardolla no és el pitjor que m'he menjat aquesta setmana.
Això ho vull dir de greix,
Res no pot anar pitjor, diguem-ne.
Dic de greix.
Ja, val. Què?
Mira, justament, no?, aquestes festes de Nadal, a cada taula... hi ha hagut diverses representacions de persones socials, no? I parlem molt sovint del cunyat, que el cunyat s'expressa molt en les festes de Nadal, no?
Sí.
Clar, el cunyat és un neologisme, no fa tant que en parlem, jo me'n recordo molt bé de quan va començar a sortir aquesta broma. Entenem molt bé quines són les opinions del cunyat, els acudits... Fa riure molt que quan parlem de cunyats oblidem que si hi ha un cunyat és perquè nosaltres també som
cunyats, clar.
Som el cunyat d'algú altre, no? Una altra mena de cunyat. Però a les taules nostres, nostrades, catalanes, hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. I vull dir amb això que hi ha cunyadisme, però hi ha també tietisme. El cunyadisme és de dretes. El tietisme és d'esquerres. Tots els personatges, el cunyat i el tiet, són imitables, vexables i menys preables, si vosaltres voleu. El cunyat es fa el mil homes. El tiet es fa la víctima. El cunyat troba que...
La letra con sangre entra, tu.
El tiet troba lloable que no hi hagin notes per no traumar els nens. El cunyat trauria la prohibició de conduir sota els efectes de l'alcohol, com l'Aznar. El tiet considera que l'alcohol és de senyoros, però el cannabis no. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que Trump és un monstre. El cunyat troba que totes les ties són unes verres. El tiet troba que una mirada lasciva és violació. El cunyat troba que s'ha d'expulsar els immigrants que delinqueixin. D'on? D'Espanya. En això els cunyats molt, molt catalanistes tenen clara la frontera estatal. El tiet, en canvi, troba que si un immigrant delinqueix no s'ha de dir que és immigrant per no estigmatitzar. I llavors passa que en una notícia podem sentir o llegir que un home ha robat dues turistes alemanyes. Això ha passat. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla on es menja un senglar o tres. El tiet, en fi, fa brunch on es pren un smoothie. El tiet diu que els joves fatxes són xenòfobs. El cunyat diu que els joves quissoflautes tenen una confusió sexual per culpa de la L, de la G, de la T, de la B, de la I i del Q+. Veig les enquestes, avui en sortien, de la intenció de vot i veig que puja a l'extrema dreta i baixa a l'extrema esquerra, si és que se'n pot dir així, de l'una i de l'altra. Fem burla i qüestionem els postulats de l'extrema dreta, però no fem burla i no qüestionem mai els postulats de l'extrema esquerra. Veig les enquestes de la intenció de vot i veig que puja dreta i baixa esquerra i penso que totes dues ideologies exageren, escombren cap a casa i s'assemblen en la simplicitat de dogmes. De cada un d'ells en fem caricatures interessades, però els uns són els altres i els uns són els nostres. Per això, els cunyats i els tiets en privat fan bromes incorrectes. La gran diferència entre cunyats i tiets, doncs, és el sentit de l'humor i la sensibilitat de riure's d'un mateix. Els cunyats, molt contents d'haver-se conegut, gaudidors professionals, se'n riuen d'ells mateixos i expressen la seva ideologia amb el posat murri d'un nen dolent. Els tiets, en canvi, acomplexats perpetus, mai se'n riuen d'ells mateixos i exposen la seva ideologia amb un posat greu i ofès. Jo recordo un acudit que em va emocionar molt. Deia, les feministes faran vaga de sentit de l'humor fins que es reconeguin els seus drets. Quin gran acudit, quina broma, que venia a dir que les feministes tenen raó en reclamar drets i al mateix temps estan molt enfadades. Per aquest any, demano als tiets, que són els que representen potser la meva ideologia o una mica, que deixin de fer boca de Muppet, que riguin, que no sentin culpa si s'extasien amb algun plaer capitalista com el menjar o el vi. Que els cunyats, que algun cop han representat la meva ideologia, però molt poc, que deixin de fer boca de bústia, que no riguin tant i que no sentin que tots els drets que tenen se'ls mereixen. A tots ells els demano sentit de l'humor per aquest any.
Doncs a veure si algú té algun comentari a fer sobre això. L'Alícia riu. Què?
A veure, és que jo aquest tiet que has descrit no el veig com el representant d'extrema esquerra, el veig com el tiet hippie que ve a menjar un cop l'any i que passa per allà i diu que fa brunch i smoothies i està complexat.
Tots dos són dues caricatures, tots dos. És a dir, el cunyat dels acudits xenòfobs tampoc és un senyor que et pugui venir aquí a la tertúlia a explicar la seva ideologia de dretes. És a dir, són caricatures interessades, però penso que només fem caricatura d'uns. I els altres, que tenen una part molt caricaturitzable, és a dir, hem de fer broma dels nostres. No pot ser que no la fem. Ells la fan.
No, ells no la fan d'ells mateixos. La
però nosaltres sí, no?
Altres.
Ells, d'alguna manera, sí que se'n riuen d'ells mateixos, perquè estan molt contents.
No sé si se'n riuen d'ells mateixos o se'n riuen més de Pedro Sánchez o de les feministes, eh? No veig tant una autobroma.
Jo diria que
la caricatura,
que tots els grups socials són caricaturitzables.
Totalment.
Tots. I tot sovint la millor broma és la que fas de tu mateix. O sigui, si un català fa broma de catalans, és top. Llavors, jo demano a la gent de dretes i d'esquerres que les bromes que fan privat les faci en públic.
Molt bé. Jo crec que la gent tendeix a fer moltes caricatures d'ells mateixos i a riure's d'ells mateixos, però que riure's d'un mateix és una cosa que es fa en privat i en públic és una cosa que no es fa tant, jo crec. I crec que tampoc els cunyats fan bromes de si mateixos sobre que són cunyats, no?
Perquè tu tens més cunyats que tiets. No, tens més tiets que cunyats.
No, tinc molt de cada banda.
S'ha de dir que les actituds cunyadistes i les actituds tietistes o no són allò exclusivament dels tiets o dels cunyats, eh? Hi ha gent que no és cunyat teu però que té actituds de
cunyat. Ah, no, però jo estic dient cunyadisme i tietisme en un sentit metafòric, en el sentit que estem dient cunyat.
A vegades qui té l'actitud cunyadista a la taula no és el teu cunyat, és algú altre que té una altra relació.
En aquesta tertúlia, que tu ja fa quants anys que fas el Catalunya Migdia? Molts.
Home, hi va haver un parèntesi, però sí, uns quants.
Has tingut de tot.
Sí, sí.
Tiets i cunyats. Amb nosaltres, o sigui, de tot, de tot. I la gràcia és aquesta. Però tiets també n'has tingut.
Sí, sí.
Ai, que malament que estem. Ai, com patim. Ai, sí, oi, no sé què, els joves són fatxes. Bueno, escolta, i tu què? Ai, que malament que estem.
Mira, que la Mònica i el Marcos estan molt callats aquí, a veure què.
No sé, és que...
És que qualsevol cosa que diguis et seràs ràpidament col·locat o en tiet o en cunyat, eh?
No, és que no.
Home...
No sé, Mònica, tu.
Passa palabra, gairebé.
Passa palabra, eh? No en teniu en la vostra experience de cunyats, Marcos?
És que, com diria el poema de Becker, el cunyat sóc jo.
Probablement per algú de la taula tu ets el cunyat.
Sempre ets el cunyat d'algú, llavors. En aquest sentit, doncs, bueno...
A totes les taules de Nadal, segurament tots, i sense, diguem-ne, voler menys tenir les categories de l'Empar, eh? Però tots en algun moment hem optat per actitud cunyat o tots hem optat per actitud tietisme, no? Sí. Perquè al final, això d'opinar sobre tot i sobre res, tots diguem-ne, no? En algun moment segurament ho hem fet. Jo crec... És a dir, a mi el món vist, diguem-ne, per categories, en general m'agrada poc. Malgrat és veritat que diguem-ne, de les taules de Nadal és molt fàcil fer-ne aquestes categories, eh? Però bé, al final són taules en les quals segurament s'ajunta gent que durant la resta de l'any, o en moltes ocasions s'ajunta gent que durant la resta de l'any no es veuen, i per tant, diguem-ne, ja facilita, no?, aquest tipus de... aquest tipus de funcionament.
És que una taula de Nadal o t'abstens o participes molt. Aquest any jo he tingut una taula de Nadal en què he participat molt i segurament alguna gent va pensar que segurament era un tio molt cunyat. El vaig agafar,
potser no.
I es vaig fer el Dafo Piketty és un Dafo, un economista sobre la desigualtat, del Tomàs Piketty, en el seu segon llibre, sí. Marca un Dafo per marcar...
Què feu, el dinar de Nadal?
Què?
El dinar de Nadal, feu un Dafo sobre l'economia.
Jo també faig una activitat cultural.
No. Perquè el Piketty, en el seu segon llibre, no en el primer, explica... perquè està creixent el vot de dretes a les societats occidentals. I llavors fa un Dafo que cal respondre a dues preguntes. La primera pregunta és si creus que s'ha de repartir la riquesa, i la segona pregunta és si creus que hi ha masses immigrants. I llavors, en funció d'aquest Dafo, et col·loques en el quadre i la gent va participar i s'ho va passar molt bé i tot això, però potser, segurament, alguna gent va pensar...
que tu ets el cunyat, eh?
Que, efectivament, que era...
Molt bé.
Igual van pensar que l'any que ve no vindran.
O que no vindré jo. És la solució més fàcil.
O que no t'invitaran.
El dia del tio els hi llegeixo alguna cosa bonica. Un tros del poema de Nadal, del Segarra, coses així. I aquest any, l'art de la cuina, algunes receptes de l'art de la cuina de Pici, que van flipar tots.
Carai.
Oh, quin gustasso.
Més coses feu, sobre taules de Nadal.
Saps per què? Perquè tinc la col·lecció sencera de dalt a baix, la Bernat Metge.
Ai, toma. Molt bé, doncs estem de ressaca nadalenca.
Ai, per favor, quan me la miro, dic, hola, tia, Esteve.
Passen 4 minuts d'un quart. Empar Moliner, gràcies.
Adeu,
bona tarda. Anem amb els temes del dia.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Go
passarà el Nadal, ja és un fet que el propietari de X, de l'antic Twitter, i un dels líders de la nova administració de Donald Trump, Elon Musk, intenta ara també penetrar a Europa. La primera ingerència sonada va ser fa uns dies a Alemanya, quan va donar suport a la candidata cancellera del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Aquesta setmana, aquest cap de setmana, ha reaparegut amb l'assenyalament al laborista Keir Starmer per la gestió d'un cas d'explotació de menors al nord d'Anglaterra quan era fiscal general, ara fa 15 anys. El primer ministre britànic, el canceller alemany i també el president francès Emmanuel Macron han reaccionat a aquestes últimes hores. Starmer, per exemple, ha dit que ho fa, Musk, per egolatria. Però intentem entendre tot el que hi ha al darrere d'aquesta estratègia i saludem el Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic i divulgador tecnològic. Josep Maria Ganyet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu creus que realment Elon Musk té un projecte per tal d'influir a Europa de la mateixa manera que influeix als Estats Units? Hi ha una estratègia al darrere de tot plegat?
No crec que hi hagi massa estratègia. Si coneixem una mica la història d'Elon Musk, sabem que és una persona que és molt, molt ambiciosa, que és molt intel·ligent, tot i que no ho demostra massa, o que, almenys amb aquest comportament erràtic que té, sembla difícil veure aquesta intel·ligència, però que és molt ambiciós. Llavors, esclar, jo crec que ha tastat una mica que amb molt poc, pel que fa a diners i a recursos, ha aconseguit moltíssim als Estats Units, i veu que això li ha funcionat, que és divertit, s'ho passa bé, i llavors ell diu, bueno, doncs em vaig a trolejar al món, no? I si de passada encara em puc fer més milionari, puc guanyar més poder i més influència, doncs molt millor. Jo crec que estem aquí. Mm. Estem als capricis d'un multimilionari que encara no s'ha fet gran, que és un nen.
A Alemanya, Elon Musk ha donat suport a la candidata a cancellera d'extrema dreta. Fa poques setmanes va donar suport públic i diners a l'extrema dreta britànica. Estem parlant de suport en forma de diners o també suport polític i, per tant, també posar les seves xarxes al servei d'aquestes candidatures d'extrema dreta?
Aquí hem d'anar molt en compte, perquè quan parles de l'última, de l'Elon Musk, mai és l'última, sempre s'ha parlat de la penúltima. Per exemple, això que deies ara, no? Que s'havia compromès a 100 milions de dòlars a la campanya de Nigel Farage a Anglaterra, a Gran Bretanya, no? O sigui, el seu objectiu era fer-lo el primer ministre, perquè té aquesta lluita personal amb el Keir Starmer, el primer ministre britànic, però això és fins fa un parell de dies. En una entrevista a Nigel Farage li van demanar si estava d'acord amb tot el que estava dient sobre l'extrema dreta i en el cas del Tony Robinson, un dels líders d'extrema dreta que està a la presó a Anglaterra, i Nigel Farage va dir a l'entrevista, va dir que, home, que ell agraïa el suport d'Elon Musk, però que amb tot no estava d'acord. Arran d'això, Elon Musk va tuitar de que a la dreta anglesa necessitava un nou líder, que en Farage no tenia literalment no tenia el que havia de tenir la dreta i que comencessin a buscar un nou líder si és que volien el seu suport. Per tant, és molt complicat i ja et dic, és aquest nen que ho té tot i que ho pot tot i que qualsevol caprici li fa gràcia, no? Llavors, amb aquest esperit troll i amb aquest veure que li funciona a l'influir en política exterior, doncs va jugant. El suport a l'AFD a Alemanya, aquest partit neonazi, ja era velat des de fa molt temps. De fet, sempre que hi ha aldarulls que ell atribueix a la immigració, sempre fa una crida a la guerra civil, a Europa, Estats Units, on sigui. Sempre parla de que la guerra civil és inevitable per culpa de que hem acceptat massa immigrants, no? Llavors, ell, sempre que hi ha immigració, ell intenta, doncs, difondre, redifondre, doncs, desinformar tot el que és doncs aquestes estadístiques falses o senzillament fake news.
A Catalunya també li ha tocat el rebre. Diumenge, Elon Musk va amplificar amb un tuit on només va escriure "uau", un titular de La Razón que deia que el 91% dels condemnats a Catalunya per violacions són estrangers, malgrat que només són el 17% de la població total. Aquest tuit d'Elon Musk, ell només deia "uau", té més de 19 milions de visualitzacions i ha estat, a més, compartit, reenviat, etcètera, etcètera, per milions de persones. Per què qualsevol cosa que fa Elon Musk té aquesta repercussió? La gent pot deixar de seguir-lo o no interactuar amb ell, però continua la gent interactuant i, per tant, amplificant el que ell fa.
Sí. Aquest és un tuit d'un canal de X que es diu Visegrad, un canal de desinformació, que va néixer arran de la guerra d'Ucraïna, de la invasió russa, i desinforma sobre tot el que passa a Israel i Gaza, tot el que passa a Rússia i Ucraïna, i aquest canal de X radiofonia una captura d'unes... No, no sé de quin mitjà és, tu em dius que és la Razón?
Sí.
Sí, on hi havia aquesta estadística, no? I ell només hi posa uau, esclar, ell és l'usuari més seguit del món, amb més de 200 milions de seguidors, ell és la persona més influent del món pel que fa a la projecció als mitjans socials, qualsevol amplificació o difusió que em faci, doncs té impacte. I fixeu-vos que moltes vegades el que agafa és dir, ui, això és increïble, si això és cert, és molt greu, o uau, saps? I, diguem, no em mullo, però el que he fet ja és redifondre el que ell sap clarament que és un canal que desinforma i que les estadístiques que treu o les informacions que treu no són certes. Esclar, té moltíssima influència. Per què? Perquè primer tots els seus seguidors, els que el tenen com un messies, aquests en fan redifusió i reamplifiquen. O sigui, si mireu qui ha retuitat o reamplificat a redifós aquest missatge, doncs són tots els canals de Vox, són tots els canals de l'ultradreta, de l'alt-right als Estats Units, Àustria, Alemanya, Anglaterra, tot arreu. Però després hi ha els qui criticant-lo, o dient, mira l'última, quina bajanada, però que bèstia, doncs també el redifonen al final. O sigui, és aquest de dir, escolta, aquella dita que hi ha, prou fer famosos els idiotes, doncs no en redifoneu mai, encara que la diguin molt grossa, o encara que en vulgueu fer befa, o encara que els vulgueu criticar, no en redifoneu mai els seus missatges, perquè al final aconsegueixen allò que buscaven, que és fer arribar el seu missatge a tothom, especialment a aquells que no el comparteixen.
A les últimes hores, els últims dies, hem sentit els màxims líders d'Alemanya, del Regne Unit, de França, canxant-se d'aquestes accions que fa Elon Musk i de com està intentant influir en la seva opinió pública. Però els estats tenen alguna arma per posar-li una mica de control o estan venuts davant la seva influència?
No, home, els estats tenen totes les armes. O sigui, en principi, hem de pensar que els nostres representants elegits democràticament ens poden defensar de la gent que tingui interessos espuris. Està clar, si no compleix amb les normatives de la Unió Europea, se l'haurà de tallar l'accés a X al mercat europeu, senzillament, i no ho està fent. No ho està fent, no posa prou mesures com perquè la desinformació o l'assetjament en línia estigui ben resolt per part de X, no? O sigui, ja està ara mateix incomplent tot això. De fet, recordeu que li van tancar a Brasil. Brasil va tindre un contenciós amb un jutge, ell es pensa que està per sobre la llei i va dir, doncs no, jo no faig res, i el jutge va dir, escolti, doncs ara haurà de tancar o s'adapta a la llei o de tancar l'oficina. Ell va dir, doncs tanca l'oficina. Bueno, doncs el va tancar a Brasil. El resultat d'això, crescuda dels competidors, de Blue Sky i de Threads. Esclar, el problema que tenim aquí és que Elon Musk és l'home més ric del món. Ell no hi és pels diners. Ell sap que invertint 200 milions a la campanya, 270 milions a la campanya de Trump, el dia següent ell n'ha guanyat 20.000 més, perquè les seves accions han pujat. Per tant, Twitter o X, el que queda de Twitter, perd molts diners, però amb ell tant li és. Ell el que vol és influència. I vol, doncs, jugar al concert global, posar i treure o influir i amb aquesta croada que ell s'ha muntat. Si mireu des de que va donar suport a Trump, el seu compte d'X és una baixada a càmera lenta, un descens a càmera lenta als inferns. El que passa que això ens podria fer molta gràcia si no fos l'home més poderós del món i el més influent a les xarxes socials. I hem vist tots la influència que tenen a les xarxes socials en les nostres democràcies, no? O en el nostre debat públic. Per tant, és un descens a càmera lenta als inferns que si no vigilem el farem tots.
Si ara agafa un càrrec a l'administració de Donald Trump, això canviarà? És a dir, la Comissió Europea, els governs europeus potser tindran més dificultats per ficar-hi mà, entre cometes, si té càrrec o no?
És que el problema és que no tindrà un càrrec. L'artifici que s'ha inventat, el DOGE, el Department of Government Efficiency, el Departament d'Eficiència Governamental, és una oficina que està al marge de l'executiu. Tant és així que el nom d'aquesta empresa, Doge, és el nom, les sigles, d'una criptomoneda, el Dogecoin, que ell promociona. En el moment que ell va decidir que s'hi posava aquest nom, aquesta criptomoneda va pujar. O sigui, en el sol moment que el Trump va dir que el nomenaria, ell va guanyar molts milions. Per tant, l'Elon Musk aquí només hi és per guanyar milions. Per guanyar milions i per guanyar influència. No té cap ideologia. Ara li interessa desestabilitzar les democràcies europees i la millor manera són els partits d'ultradreta, perquè quan tot, diguéssim, quan ja no hi ha certeses, quan t'arriba un salvador o un messies com ell, doncs la gent el segueix, no? I això en tenim molts exemples al llarg de la història. Llavors, l'únic que intenta és això. I això ja ho vam veure, vam tindre un tast amb la primera legislatura de Trump. Ell ho va intentar amb Steve Bannon. Steve Bannon es va establir al nord d'Itàlia, va assessorar a la Meloni, va assessorar a la Le Pen a França, a Vox a Espanya, al UKIP, al mateix Nigel Farage a Anglaterra, però això arriba on arriba. En Musk arriba molt més lluny i arriba al moment.
No sé, Marcos, Alicia, Mònica, com veieu aquest desembarcament d'Elon Musk a Europa i quin poder d'influència podrà tenir en eleccions, en opinió pública, en opinió publicada, etcètera, etcètera?
Jo crec que estem en un moment estrany respecte a les xarxes socials, i en aquest cas X, i l'antic Twitter, perquè venim de l'experiència de que Twitter era per tothom, no? Era un lloc neutral on tots hi podíem opinar, i ara el que veiem és que Musk, quan compra Twitter, com bé ha explicat l'expert, no ho fa per guanyar diners. És una empresa que es crea el 2006 i només hi ha hagut 2 anys que ha donat beneficis econòmics. O sigui, es compra amb la voluntat d'expandir una agenda reaccionària. I per tant, el que veiem és que Twitter, més enllà, no és una xarxa social neutral on cadascú opini, sinó que és una xarxa social amb un editorial, on un propietari diu qui creu que s'hauria de votar i qui creu que hauria de guanyar certes eleccions. I, per tant, és més propi d'un diari que tu llegeixes i, per tant, saps que té un editorial que no el que era abans. I, per tant, estem trobant, jo crec que estem en aquest moment de pas en què ens estem adoptant tots plegats a que ja no és el lloc neutre del que veníem acostumats. Llavors, davant d'aquest poder, evidentment, alguna cosa s'ha de fer, perquè li hem donat un poder de monopoli de ser el lloc de xarxes socials i de tenir tota la informació i les opinions que ara mateix està aprofitant de maneres estranyes. I a mi em sembla molt rellevant el cas del Brasil, en el qual, en aquests 40 dies d'embargament, perquè es va ordenar que s'esborressin uns perfils que difonien discurs d'odi, i al no eliminar-los es va tancar X durant 40 dies, però gràcies a això només en els 4 primers dies Blue Sky va guanyar 2 milions de seguidors. Per tant, hi ha un punt en què li hem donat un poder de monopoli sobre la informació a una persona que ha comprat aquesta xarxa clarament no pels beneficis econòmics, sinó per expandir la seva agenda reaccionària. I davant d'això hi ha d'haver-hi un moviment dels estats i també dels usuaris, com jo mateix, de treure-li aquest poder de monopoli que li hem donat.
Bueno, jo la veritat és que ho he trobat tot bastant divertit, sobretot per l'exagerat que és la aposta, diguem-ne, espanyola i catalana de Musk. Estem parlant de 26 presos. Si agafem aquest número, estem parlant de 26 presos, que bàsicament no només són immigrants, sinó que bàsicament són pobres, i que haurien de decidir si la pobresa no és més important perquè tu acabis a la presó, o com a mínim és tan important com que siguis immigrant. Però independentment d'això, a mi em recorda molt com venim de mesos en què el govern espanyol ha estat tan preocupat pel fang, per les fake news i perquè lluitarem contra les fake news i regenerarem l'espai democràtic espanyol i tot això, i em recorda molt aquella imatge de la pel·lícula Tauró, no? Quan surt el Tauró per primer cop i la gran frase és: ens caldrà un vaixell més gran. Doncs efectivament, perquè ara ha sortit el Tauró de veritat i ens caldrà, és a dir, ens estaven queixant d'unes coses i ara ha sortit el Tauró de veritat i caldrà un vaixell molt més gran. No sé si la intervenció dels estats podrà frenar això en un entorn democràtic, Alicia. Jo tinc molts dubtes.
Jo diria que el senyor Elon Musk, com que ja és el més ric del món i ens ha demostrat, diguem-ne, que econòmicament, diguem-ne, poca gent li fa pessigolles, no? Ara ha decidit que té un caprici, que és ser influent en política. I en aquest sentit, diguem-ne, la seva aliança amb Trump doncs li facilita moltes coses, i segurament també ha pensat que difondre mentides sobre líders europeus i cometre ingerències en afers interns de la política europea, doncs li facilitarà fer-se el líder o el capitost d'aquest moviment reaccionari internacional. El fet de que, per exemple, doncs, el dia de Reis, no?, carregués contra Starmer per no haver actuat de manera adequada des de la Fiscalia amb el cas de delictes sexuals a la Gran Bretanya, doncs n'és un exemple més, no? Li sortirà bé o malament? Doncs segurament el temps ho dirà, però en tot cas, de moment, jo crec que hi ha, diguem-ne, una realitat, que és que els moviments d'aquest senyor han aconseguit, d'una manera o d'una altra, que els líders europeus responguin amb una certa unitat, cosa que no passa cada dia, no? Hem vist Starmer i Macron doncs posicionar-se òbviament en contra, hem vist la resposta d'Alemanya quan va donar suport a l'extrema dreta, i veurem també, que aquesta és una incògnita que poso sobre la taula, com evoluciona la relació entre Trump i Musk, no? Ja hi ha algunes veus al New York Times que comencen a posar en dubte què passarà, i crec que això, doncs, ja ho anirem veient amb el temps, no? Però és evident que són dos egos molt forts, i que per bé que doncs l'oficina de Musk estigui fora de l'estructura del govern, és evident també que li podria arribar a generar problemes a Trump, que és un altre personatge que, diguem-ne, ja se'ls genera solets el problema, no? Però veurem aquesta superactivitat de Musk, que no para mai, doncs cap si al final cansa o no cansa a Trump.
Doncs aquest és un dels dubtes que hi ha ara mateix, perquè hi ha algunes informacions als Estats Units que diuen que sí, que Donald Trump potser començaria a veure amb certa preocupació aquesta capacitat d'Elon Musk per influir i per ser dos galls en un mateix galliner.
Recordem que Donald Trump pràcticament es baralla amb tothom. Ja. És a dir
sí.
Si recordem els seus col·laboradors, aquell cap de seguretat nacional, com es deia el del bigoti? No me'n recordo, però molts, el general... És a dir, anaven sortint... És a dir, formar part del govern de Trump és com ser de la Junta de la Porta. O sigui, sempre...
No havíem tret el tema Barça avui.
Tothom acaba sortint escaldat.
Molt bé. Doncs estarem pendents en els pròxims dies, pròximes setmanes, em temo que pròxims mesos, i no sé si anys, de si Elon Musk continua o no amb aquesta campanya i si continua intentant, i si aconsegueix o no, influir en la política i en les societats, també Europa, com ho ha aconseguit els Estats Units. Josep Maria Ganyet, no sé si et queda alguna cosa per dir abans de acomiadar-te.
No, que jo crec que en continuarem parlant, i sempre s'ha de parlar de la penúltima del Musk. Ja, sempre n'hi ha una que no la sabem encara.
Exacte, i en el moment en què et facis l'última, sempre hi ha alguna cosa que supera l'anterior.
Sí.
Ganyet, gràcies, bona tarda.
Vinga, una abraçada, adéu.
Passant gairebé 8 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
20 anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de 3 eixos fonamentals plens de vigència: feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix una artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El cor de Catalunya té molt per oferir. Entre altres coses, una cuina amb caràcter.
Defensaré el que faig amb ungles i dents.
És una guerra. Estem preparades.
Encara que et faci mal, et diré la veritat. Jo jugo aquest joc per guanyar.
De Joc de Cartes busquem la millor restauradora de la Catalunya central.
Joc de Cartes a TV3 i a la plataforma 3CAT dimecres a la nit.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Esteu preparats? Pareu orella.
Vet aquí que més de 200 escoles i 10.000 alumnes ja han participat a l'aventura del Premi Pilarín Vallès.
Catalunya Ràdio se suma a la iniciativa de l'obra social Sant Joan de Déu per portar-vos els contes en veu dels seus autors.
A la nostra ciutat, perquè això...
Quan li canto aquesta cançó, el meu avi somriu.
Els vostres contes. El podcast amb els contes més autèntics.
Els vostres contes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya migdia.
D'aquí a 20 minuts seran les 4. Deixa'm dir que, segons el govern de la Generalitat, aquest mes de gener ha de ser el mes del traspàs de Rodalies. Avui la portaveu Sílvia Paneque ha explicat que aquesta setmana reunirà amb Esquerra Republicana per informar-los sobre el model de gestió que tindrà Rodalies i dels passos que seguiran a partir d'ara per tal que es pugui fer efectiu el canvi de titularitat d'aquesta empresa, que encara està en mans de l'Estat, tot i el pacte que hi ha entre Esquerra i el PSC per tal de fer el traspàs de Rodalies a la Generalitat. Aquesta, però, a ningú se li escapa, que és una condició que el govern ha de complir si vol el suport d'Esquerra Republicana els pressupostos de la Generalitat. De fet, avui mateix la consellera Alicia Romero obre ronda de converses amb tots els grups per mirar de tenir els comptes aprovats aquest primer trimestre i de moment ja hem sentit com des d'Esquerra Republicana continuen demanant que hi hagi concrecions dels pactes que fins ara entenen els republicans que no s'han produït aquestes concrecions abans de negociar-ne de nous, per exemple, uns nous pressupostos, i també els comuns avisant que encara no saben, per exemple, les partides dedicades a cadascun dels temes i que, per tant, abans volen saber això abans de començar a negociar. Per tant, encetem el 2025 sense pressupostos i ara mateix a l'horitzó, a curt termini, no sembla que els tinguem. Veurem si s'aconsegueix alguna cosa a través de les negociacions que el govern de la Generalitat vol agilitzar. Com ho veieu tot plegat?
Bueno, que està tot en mans, en el fons, del que passi a Madrid. És a dir, que l'ordre de prelació que en el que cau, el que haurà de caure el govern ja, és primer deixar que prosperi les negociacions del pressupost a Madrid. I, per tant, depenem del que Esquerra faci a Madrid i del suport que es faci a Madrid. I un cop assegurat aquest suport a Madrid, tancar a l'acord. Malgrat que sobre les negociacions ara, jo crec que estarem així fins Setmana Santa, bàsicament. És a dir, continuarem, no podem esperar un acord molt ràpid. I el problema és que, mentre que el PSC i Salvador Illa han complert molt més la part, és a dir, a Esquerra li costarà molt més dir que ella no ha complert els acords. En canvi, Pedro Sánchez ha complert molt poc els acords. El principal problema és el tema de la condonació del Fla, que fa un any que es va pactar i no s'ha fet. Per tant, primer pacte a Madrid, que el pacte d'Esquerra no voldrà dir que hi hagi pressupostos, perquè caldrà junts. Per tant, no, primer pacte a Madrid, i després, si hi ha pacte a Madrid, pot haver-ne un pacte a Catalunya, però això requerirà molt de temps.
A mi el que em sembla és que on estan ara mateix les discussions pels pressupostos a Catalunya és un lloc molt interessant, on bàsicament s'està parlant d'habitatge, de rodalies i del Hard Rock i l'impost al joc. A mi el que em pregunto de tot això també és en quin moment entrarà l'aeroport en el debat, perquè és veritat que aquesta comissió tècnica ha de presentar les conclusions, i jo em pregunto en quin moment Illa presentarà aquestes conclusions, que per sorpresa de ningú sabem que seran positives, favorables a la construcció de l'aeroport, i per tant com encaixarà això, com encaixarà el projecte de l'aeroport que sabem que té, que és contrari a Esquerra i a Comuns, amb la voluntat de pactar altres coses de cara als pressupostos, i per tant fins quan voldrà allargar el tema de l'aeroport.
Mònica?
Jo diria que al final en qualsevol negociació cadascú pren posicions, no? I avui ho hem vist, per exemple, doncs amb la senyora Elisenda Alemany, doncs que ja, no? Ha fixat que existeix una distància, que no tenen equip de negociació i que, per tant, de moment aniran a escoltar. Jo coincideixo amb el Marcos que al final, d'una banda, amb aquesta posició esquerra, coincideixo amb el Marcos en el sentit de que depèn molt del que passi a Madrid, i d'altra banda és evident que aquí cadascú està, diguem-ne, reclamant que es compleixin els acords que van fer possible la investidura del president Illa, i per tant, mentre doncs, no hi hagi acords concrets complets, ningú bellugarà. Aleshores, cadascú, òbviament, ho tenyeix, diguem-ne, de la seva parròquia, no? Esquerra el que ha de dir en aquests moments és que hi ha una manca d'ambició nacional, i cadascú doncs, ho portarà cap al seu molí, però en tot cas crec que va per molt llarg, i no crec que no ens ha de sorprendre que vagi per llarg, perquè al final els pressupostos ja estan prorrogats i per tant de moment es pot anar tirant d'aquesta manera.
Clar, però és veritat que tothom està d'acord que amb uns nous pressupostos es pot fer més obra de govern, diguem-ne. No, això passa a l'Ajuntament de Barcelona, passa a la Generalitat i passa al govern central. Això s'ha dit sempre, no només ara, des de tota la vida, no?
Tu governes si tens pressupostos. Si no tens pressupostos, no governes.
Però si no tens pressupostos, és veritat que en certes partides pots portar-les a votació separades i, per tant, que passin igual, eh? Vull dir que és veritat que hi ha una importància als pressupostos, però en pressupostos prorrogats també pots governar i en partides concretes les portes a votació.
Estàs gestionant.
No és veritat.
El poder executiu es diu executiu perquè ha de governar, prendre decisions i marcar prioritats. Si no, el que tu tens és que estàs gestionant amb les prioritats que va marcar l'anterior pressupost.
Sí, sí. Jo l'únic que sabia és que per als governs no és un problema tan gran anar amb pressupostos prorrogats, perquè si en un cas concret tu tens uns pressupostos on, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona no hi ha el tramvia, però tu ho portes a aprovació com a punt a part, encara que no estigui als pressupostos, si et surt, això entra. Per tant, els governs sobreviuen.
Si tu vols fer 50.000 vivendes a la legislatura, et cal un pressupost.
I ho pots portar com a pressupost.
A veure, és evident que un pressupost prorrogat és...
Si tu vols fer coses noves...
Anirem fent, diguem-ne, o anirem tirant amb el que ja teníem. Les polítiques socials ambicioses només es compliran en el moment que hi hagi uns pressupostos aprovats. Però, en tot cas, si no s'aprova el pressupost, Illa tindrà l'excusa perfecta per dir totes aquelles mesures que jo vaig proposar, com les 50.000 vivendes, no s'han pogut fer perquè hi ha hagut uns partits que no m'han aprovat els pressupostos.
Si tu vols fer un pla de barris, et fa falta un pressupost. Si
evident.
No tens el pressupost,
no perquè si no només vas tirant.
Però que pots portar a aprovació un pla de barris amb un pressupost a part. Només dic que a vegades des de fora tenim una visió que es passa molt malament amb pressupostos prorrogats, i no és tan així, i per això es poden prendre aquest temps i no tenen tant problemes els governs.
Però Alícia, és el que Illa va dir que seria el govern per tothom, i un govern que fes bé les coses, és evident que serà possible en el moment que hi hagi pressupostos aprovats.
No, sí, és molt millor tenir pressupostos aprovats.
I que el fet que no hi hagi pressupostos aprovats fa que Illa pugui continuar amb, diguem-ne, l'anar fent i l'anar cobrint l'expedient, per entendre'ns. Però les 50.000 vivendes no sortiran d'uns pressupostos prorrogats.
Totalment. Tampoc això sortiran amb els pressupostos d'un any, 50.000 vivendes.
No.
Sí.
És evident.
Ja ho tindries en marxa. Ja ho tindries en marxa i després a l'any següent i a l'any següent... Sí, el mecanisme és aquest, Alícia. És que si no, no
que
pots
sí,
fer.
Que jo no us dic que no, però que a vegades, de veritat, jo sento que des de fora hi ha una idealització aquests pressupostos, quan en aquest cas, per exemple, amb les 50.000 vivendes, habitatges, perdó, és molt més important que posis la màquina de l'Incasol a treballar, com no ho ha fet aquests últims anys, i per tant, comencis a crear les estructures que facin possibles no només construir, sinó gestionar, com no ha fet l'Incasol els últims anys, que no pas la importància de pressupostos. Que no vull dir que no sigui important, no sé per què hem portat el debat aquí tampoc, vull dir que
heu estat vosaltres sols, jo no he fet res.
El que ha dit pressupostos ha estat ell.
De totes maneres, també per tirar enrere, que ningú li... És a dir, crec que tampoc ens ha d'estranyar que ni Esquerra ni els comuns no s'hi posin de cara mentre aprovar uns pressupostos nous mentre no s'hagin complert els acords segellats de la investidura. És a dir, aquí, per part de Salvador Illa, diguem-ne, també s'han de posar coses sobre la taula per facilitar que s'aprovin aquests pressupostos. És a dir, no només és responsabilitat d'Esquerra i dels Comuns.
Veurem, perquè és veritat, com deia l'Alícia, que ens hem acostumat malauradament que els governs han anat funcionant amb pressupostos prorrogats i que hem passat anys, és a dir, mesos de desembre en què els pressupostos no s'han aprovat i que, per tant, s'ha començat els geners, febrers, març, i a vegades s'ha passat tot l'any amb pressupostos prorrogats i que, per tant, no hem tingut nous pressupostos. Vull dir que ja, malauradament, perquè és veritat que a tot ningú se li escapa, que governes molt millor amb uns nous pressupostos que marquen clarament les teves prioritats. Però també és veritat que ens hem acostumat a que els governs hagin anat, per la força, acostumats a funcionar amb uns pressupostos prorrogats de l'any anterior. Vull dir, això sí que ens hi hem acostumat.
És així.
Del Marcos no el convencerem,
sí, no, però jo crec que és molt dolent. Recordeu-vos quan a Catalunya vam tenir dos i anàvem pel tercer any de pressupostos prorrogats, les entitats socials van anar a protestar a la Generalitat perquè ja no podien més, perquè a més això és un... hi ha una certa elasticitat, però l'elasticitat es va esgotant. Llavors tu per governar necessites tenir pressupostos. I aquest és el principi. De fet, lo normal és que si no pots aprovar els pressupostos, dimiteixis o convoquis eleccions.
Això és com d'antanyo, eh?
Però això anava a dir, passava abans. No, era el normal fins fa uns anys, en què hem vist pressupostos, governs que han anat tirant
pressupostos
prorrogats.
No, però escolta'm, la democràcia...
Però que és absolutament molt millor, Marcos. Jo no t'estic dient això. Només estic dient que...
És més sa democràticament, també.
Absolutament. Jo en això estic totalment d'acord. El que estic dient és que ja en els governs tu pots prorrogar pressupostos i, per tant, partides concretes portar-les a votació i que passin igual. I, per tant, fer els ajustos respecte als pressupostos anteriors. I que aquesta mentalitat de que si no s'aproven pressupostos és una mica la fi del món o la fi d'aquell govern, ja ha quedat caducat, ja veiem que no és així i que hi ha altres maneres de fer-ho. En tot cas, el que sí que jo crec que és important és que en un primer any de mandat sí que aprovis nous pressupostos, però com bé deia la Mònica, Salvador Illa ha d'assegurar-se que moltes de les coses que ja porta pactades s'han de complir. I per tant, pot ser una cosa que s'allargui. I a l'allargar-se no és la fi política de Salvador Illa. Vull dir, es pot anar allargant i no... És un gran drama.
Bé, en tot cas, és evident que el govern voldria tenir nous pressupostos i que enceta avui les negociacions o com a mínim els contactes amb tots els grups polítics per veure si pot arribar a alguna mena d'acord, bàsicament amb Comuns i amb Esquerra Republicana, que són amb els que seria la prioritat del govern de Salvador Illa de poder negociar aquests pressupostos. Per cert, ja que parlem de socialistes, en aquest cas socialistes espanyols, comença a haver-hi moviments a les federacions del PSOE en diverses comunitats autònomes. Ja sabem que Pedro Sánchez està entronitzat per 4 anys més, però les federacions del PSOE a totes les comunitats autònomes s'han de preparar si volen guanyar el Partit Popular quan hi torni a haver eleccions. Ara mateix el PSOE només conserva Astúries, Castella-La Manxa, Navarra i també Catalunya. De moment, la direcció del PSOE ja ha assegurat canvis a Andalusia i a Castella i Lleó, que se sumen als d'Aragó, Madrid i el País Valencià. Per tant, hi ha molts canvis del que popularment es coneix com a barons socialistes, alguns molt coneguts, d'altres més desconeguts, però fa la sensació que el que busca Pedro Sánchez és tenir líders afins a les seves posicions a tots els territoris, cosa que fins ara no passava.
Bueno, és una visió una mica tentacular. Jo mano i, per tant, el representant en el meu territori ha d'estar connectat directament amb mi. I així també evitar determinades dissidències. Si els votants i les bases percebeixen aquestes imposicions de manera estranya, es veurà a les properes eleccions.
Jo estic totalment d'acord. En aquest sentit, jo crec que és veritat que era molt evident que hi havia certs barons, com Page, que eren molt disruptius respecte al que marcava el PSOE, però també jo pensava que és una línia que un partit, un catch-all party, no? Aquests partits que volen arribar a molts segments de població, doncs en certs llocs, doncs Aragó, et pot funcionar tenir un perfil més conservador, no? Que no estigui tan a la línia. Jo crec que és una aposta de Sánchez, veure com això li funciona, però és veritat que s'haurà de veure, perquè potser l'aposta, per exemple, de Pilar Alegría Aragó no li surt tan bé. Bueno, jo crec que s'ha de veure, però que... Bueno, jo crec que el PSOE sí que es podia permetre certa dissidència interna i que en algunes regions li era molt positiu, i a veure si ara no les perdrà.
Jo diria que Sánchez ha decidit que l'any 2027 el mapa de l'Estat ha de tornar a ser vermell. I així, diguem-ne, refer-se de la pèrdua de poder del 2023, i en aquest sentit ha fixat una estratègia que passa, diguem-ne, perquè els líders siguin afins a ell, i crec, com deia l'Alícia, que haurem de veure com són els resultats, perquè, en tot cas en el passat ha tingut líders segurament molt diferents a ell, però que en un territori concret funcionaven, i per tant haurem de veure d'aquí el 2027 si aquests líders nous que, estan proposant, i que en tot cas a més també hi ha hagut, no només per, part de Sánchez, sinó també d'alguns ministres que han fet manifestacions concretes en contra d'alguns d'algunes persones, com és el cas d'Òscar Puente amb Luis Tudanca, no? Veurem si aquests canvis els funcionen o no, però crec que l'objectiu és que el mapa es torni més vermell, i faran el que calgui.
Jo crec que aquests canvis no funcionaran, especialment a Madrid. On, és a dir,
és que poden arribar a ser molt artificials. És que,
o contraproduents. Tu necessites gent que estigui temps treballant al territori, que siguin coneguts i que siguin respectats en aquests territoris per l'acció política que han desplegat. No perquè Madrid digui que perquè, si no, això jo crec que com a experiment ja se sap que, no, que això no funciona.
A veure, a Madrid tampoc li hagués anat molt bé amb Lobato, eh? No són ni segona força. Vull dir que realment venen de, que a Madrid l'aposta del PSOE ha estat molt dèbil.
Però en... si no, sí, i li anirà millor a València a Diana Morán?
No, això... No, a València...
El problema és que Lobato no és l'excepció. És que si Lobato fas l'excepció, però aquí s'està marcant una tendència d'eliminar a la gent que està treballant sobre el terreny per col·locar gent propera a Moncloa.
Sí, sí, aquest jo entenc que la València és arriscat. Jo crec que l'Amban i Page sí que era evident que eren molt dissidents. És veritat que València és un cas arriscat. I Madrid, és que no funciona el PSOE a Madrid.
Ja, però és que a València ha passat el que ha passat i el lideratge de l'oposició no ho està portant el Partit Socialista.
Més aviat Compromís.
Sí. Mm.
És que això no va bé. Això no va bé. I no és una qüestió en un territori perquè hi hagi un líder l'embat que en caigui malament. No. És a dir, quan tu tens el problema amb un, doncs potser és el problema d'algú. Quan tu tens el problema gairebé a tot arreu, tu has de fer mirar.
Bé, sí. Doncs veurem què és el que passa. De moment el que s'està fent són aquests relleus en diferents lideratges dels partits socialistes de tots aquests territoris, i veurem si fructifiquen o no, o com diu el Marcos, això no funcionarà perquè tot plegat acaba sent vist per l'electorat com un lideratge molt artificial. Alícia Puig, Marcos Lamelas, Mònica Sabata, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Gràcies.
3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i després el butlletí amb les notícies de les 4 i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans. Well, it's a right.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
La nit dels ignorants 3.0.
A la nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Catalunya migdia.